Sant Cugat a fons, amb Eva Garrido.
Passen 12 minuts del punt de les 11 del matí, comença la tercera hora del Sant Cugat a fons i cada divendres ho fem al mal repàs de les estrenes de les sales de cinema de Sant Cugat a Cinesa i a Yelmo i ho fem amb el crític Àngel Comas. Àngel, què tal? Com
Hola,
estàs?
Hola, què tal? Mira.
Com ha anat la setmana?
Bé, regular. Et refereixes a pel·lícules que he vist?
Sí, de tot, però regular, comencem per les pel·lícules.
Ahir, per exemple, vaig tenir una aventura, per dir-ho d'alguna manera, amb la darrera pel·lícula de l'Spielberg, que és una mena... No sé el títol ara exactament, i que me'n vaig anar mitja hora abans d'acabar, perquè no l'aguantava. És una mentira, l'Spielberg, que a mi, que és un actor que dintre de tot és irregular, però m'agrada, doncs me'n vaig anar ahir. És a dir, no, però durant la setmana hi ha estrenes que realment... doncs estan molt bé. Algunes, la majoria no es faran a Sant Cugat, com per exemple una francesa d'aquelles que a tu t'agraden, que diuen...
De la mejor comedia de l'any en França.
Un milió d'espectadors.
Un milió.
Però aquella que no la faran aquí, però aprofito l'ocasió per esmentar-la, es diu Coses de l'edat, que és una pel·lícula en la que el director i actor i principal protagonista fan el seu propi paper amb la seva dona, que és la Marion Cotillard,
sí.
I que és una pel·lícula molt divertida, molt corrosiva, i que realment crec que mereix això del milió d'espectadors a França, aquesta cosa que a vegades a tu i a mi no ens agrada. I que, bé, no, em sembla que l'estrenen avui, si no m'equivoco, a Barcelona, i que Sant Cugat no crec que es vegi. No sé si potser hi tindré ocasió de posar-la al cinema d'autor.
Doncs mira, m'interessa, perquè a mi les pel·lícules que van sobre les misèries de les parelles i de la vida humana m'agraden.
Però per què això?
Sí, perquè m'agrada.
Si les parelles no tenen misèries?
No? Sí, totes, però això ho dius tu.
Totes? Què dius tu? Què tens?
Hi ha misèries sempre.
Home,
i
sempre, però no només amb les parelles.
Per això.
Però tu coneixes a molta gent, a moltes parelles que tinguin misèria?
Ai, mira, sí, sí, i tant.
Sí?
Sí, clar. Les meves amigues m'expliquen unes coses.
S'obren a tu, les teves amigues.
Home, clar, per això som amigues, per això m'expliquen.
I t'ho expliquen tot.
Clar.
Però aquesta no és de misèries,
no?
Exactament. No, aquesta no. Aquesta és...
Bueno, de misèries de la vida.
Aquesta és una crítica sobre la falta de papers per la gent madura, tant per ella com per ell. I llavors la gràcia està que a partir de la seva situació real, que no és de misèria, ni molt menys, llavors hi ha una evolució de la parella, que llavors sí que entra en un terreny una mica perillós. Però la pel·lícula no va de misèries, no és un drama, és una comèdia.
Doncs a veure si ens fa riure o plorar. Escolta, Àngel, si ens queden minuts, després farem això, el que m'has comentat, estrenes que hagis vist i que s'hagin d'estrenar properament el divendres que ve, però com que no tindrem programa, no tindrem Sant Cugat a fons, no les podrem comentar. Això sí, anem a comentar les d'aquesta setmana i comencem amb Pacific Rim, que la podrem anar a veure a Cinesa i a Yelmo.
Escolta'm.
Jake, tu padre siempre dijo que quería que fueras piloto.
Decía muchas cosas, pero yo no soy un héroe como él.
Los Kaiju volverán. Y no pienso quedarme esperando a que alguien venga a salvarme el culo.
Cadetes, preparaos.
Es el fin del mundo.
¿Cómo han entrado en nuestro mundo?
Alguien los ha dejado entrar. Alguien de nuestro mundo.
¿Quién es ese?
Desde luego no es de los nuestros.
¡Vamos allá!
Esta es tu oportunidad de hacer lo correcto.
Necesitamos más pilotos. Los tenemos. Hay pilotos
doncs
que
Pacific Rim la dirigeix Steven Knight, que també ha dirigit altres pel·lícules com Daredevil o Spartacus. Sí, per exemple, aquí a Pacific Rim veiem el fill de Clint Eastwood, l'Scott Eastwood, no? Que li ha sortit tan guapo com ell quan era jove. Li ha sortit guapo el fill, eh?
T'agrada el Clint Eastwood, físicament.
El fill.
I ell de jove t'agradava?
Era un home molt guapo, no?
Sí.
Deuria portar les dones de, vamos,
I tant,
de...
I encara em sembla que les porta bastantes.
Por el camino de l'amargura.
No, però sí, ha sigut fidel a les seves dones, eh? No, és pel que jo sé. Sigut...
Que t'ho ha explicat, també s'ha obert a tu, com les meves amigues
no,
a mi.
No, bueno, però saps què passa? Que vaig escriure un llibre sobre ell i vaig investigar molt.
I t'has empapat de Clint Eastwood.
Sí, és un llibre que estic molt content perquè em va donar... vaig descobrir una personalitat el que potser jo no seria amic d'ell ni molt menys, però vaig descobrir un home honest amb les seves conviccions malgrat que votis a republicans i tot això, i amb la qüestió de dones es veu que va ser bastant honest amb, quan tenia una parella i vaja, sempre he considerat que les seves pel·lícules eren bastant honestes, algunes més bones, algunes més dolentes, ideològicament evidentment estan les antípodes meves.
Doncs a Pacific Rim ens porten a un futur proper on han passat 10 anys després de la primera invasió que va patir la humanitat, però la lluita encara no ha acabat i és que el planeta torna a ser assetjat pels Kaiju, que són una raça d'alienígenes colossals que emergeixen d'una porta interdimensional amb l'objectiu de destruir la raça humana.
Hem de dir que la primera pel·lícula la va dirigir Guillermo del Toro i a mi realment no em va agradar perquè no era una pel·lícula molt original. L'autor de la forma de l'aigua, que aquesta sí que m'ha agradat, doncs mostra una personalitat sobre la mort, sobre la vida. Aquesta no, aquesta del Pacific Rim era simplement una pel·lícula per mi d'aquestes de criaturetes dolentes que salten a la humanitat. Aquesta, pel que he llegit, no l'he vista ni la penso veure, és pitjor. És pitjor i llavors és més, com diria, més previsible.
I a vegades em pregunto per què fan pel·lícules on... O sigui, el cinema sempre... I això saps què, Àngel? Ho parlava amb un científic que va passar pel programa ara fa uns dies, que deia, per què el cinema, la cultura, la literatura ha pintat els alienígenes com algú que ens vol menjar o devorar? I el científic em deia... Totalment, és que potser els alienígenes saben que hi som i els interessa zero conèixer-nos, perquè estem tan podrits que no volen ni venir.
Bueno, però jo tampoc estic d'acord que siguin tots els cineastes, tots els novel·listes que ho pintin així. La literatura del cinema de ficció futurista, podríem dir, aquesta literatura hi ha autors que no pinten els alienígenes,
no, però,
ni molt menys.
No, però el cinema, sempre els alienígenes sempre han sigut els éssers que ens venen a menjar. Mars Attack, Pacific Rim, ara. També en la literatura, Mecanoscrit del segon origen. Sempre se'ls pinten com uns éssers que ens volen venir
a
fer mal.
Sempre no. Jo penso que hi ha de tot i hi ha que diferenciar entre el cinema i la literatura típicament comercials i la que és més seriosa, la que investiga, la que presumeix de que pot entendre el futur a través de la seva literatura.
I tu què creus, Àngel? Que ens vindran a visitar o no els alienígenes?
No sé si existeixen, per tant, no ho sé. Ara, estic d'acord amb això que t'he dit.
Que deia el científic, sí.
Estic d'acord en què potser els alienígenes...
Ni els interessa.
Els papers.
Estic totalment d'acord. Segur que els importem tres pepinos. Pel que fa a les crítiques, tampoc ha agradat gaire la pel·lícula, però això sí, diuen que no aporta nada nuevo a la franquicia, excepto repetición, és a dir, que no aporta res. Que tampoc té la elegancia estilística que dio del Toro a la original. Esta secuela se hace pesada con su trama y sus caracterizaciones llenas de clichés. És a dir, que aquesta converteix a la del Toro fins i tot en una pel·lícula bona. Imagina't.
Imagina't. Bé.
Anem per a l'altra estrena, que és Peter Rabbit, i la podrem anar a veure a Cinesa i a Yelmo.
Peter, ¿seguro que sabes lo que haces?
Nunca nadie me lo ha impedido.
¡Adelante!
Espera, ¿tú no intentaste comerme? A ver esos dientes. Hacen plan... ¡Sí que eres tú! ¡Lo sabía! ¿Cómo estás? Me alegro de verte.
Hola.
¡Corre!
Parece que hay un nuevo dueño. Ese tío...
Pete Rabbit la dirigeix en Will Gluck, que també ha sigut director de pel·lícules com Annie o Con Derecho a Roce.
Annie amb personatges reals.
Sí.
Un remake.
Sí, sí. Sí, és veritat. Aquella pel·lícula que va sortir... fa poc, aquella nena afroamericana, no?
Sí, que, que era una versió sí, sí. d'una pel·lícula de John Huston, que era...
la Annie, no sé, l'antiga.
La típica Annie, que és un musical de Broadway, i que aleshores ell va fer una pel·lícula, doncs, diguem, convencional.
Doncs en aquest cas, el que fa és donar vida a les històries de Beatrix Potter, que jo t'he de dir, Àngel, que jo tinc contes de, esclar, de la Beatrix Potter, i trobo que són meravellosos,
sobretot
tan bonics, són tan maques les il·lustracions.
Que les feia ella.
Precioses.
Aquesta és una escriptora britànica, per qui no ho sàpiguen, que va morir l'any 43 i que... era molt plàcida i que les seves històries eren meravelloses en el sentit de meravella, de que eren fantàstiques, i que va crear un personatge que es deia, aquí li van dir el Pere Conillet, aquí, el Pere Conillet, però es diu realment, era un conill rebel que anava contracorrent, però no espereu que la pel·lícula arribi a l'alçada d'aquest magnetisme que tenien els llibres, que tu deus recordar.
Sí, sí, els tinc i els guardo, perquè és que són meravellosos.
I les il·lustracions realment són totalment originals, no s'hi semblen a res.
Doncs mira, en aquest cas, a la pel·lícula, per donar-li una mica més de xitxa, no tanta placidesa, no? I ser una mica més més animada, el que fan és posar en Pere Conillet, en Peter Rabbit, que és un conillet trapella, doncs que s'ha d'anar escapant sempre del senyor Mr. Gregor, que és un home una mica antipàtic, que el que fa i el que intenta fer és allunyar els conills del seu jardí, doncs posant trampes i intentant eliminar-los.
Una pel·lícula per a nens que els recomanem que si se van llegir que llegeixin les novel·les.
Jo prefereixo que, sí, que o si no, que els pares els llegeixin els contes, efectivament. Doncs mira, les crítiques diuen que la pel·lícula és considerablement més absurda i menys encantadora que l'Os Paddington, fent una mica de paral·lelisme amb les històries d'animalets monos.
Però crec que l'anàlisi és a partir de l'obra de la Beatrix Potter, perquè si no llavors entrem en un terreny de pura tècnica.
Doncs diu que la pel·lícula és menys encantadora que l'Os Paddington, però menys irritant que Alvin i les ardilles.
Bueno.
Està ahí, en medio.
Està bé.
És pitjor que Paddington, però millor que Alvin i les ardilles.
Mira.
Bé.
És una ubicació.
En la vara de medir, Paddington, les ardilles...
I aquesta al mig.
I el Peter Rabbit està al mig. I l'altra crítica diu que l'animació és de primer nivell, però l'esperit amable dels llibres de la Beatrix Potter es barreja amb un tumult caòtic i violent.
Clar, és molt difícil portar-lo al cinema.
Ens n'anem ja a l'última de les estrenes, perquè clar, no ho hem dit, només hi ha tres estrenes aquesta setmana. I a més l'has vist aquesta, Àngel, i ens en podràs fer una crítica en profunditat. Home. Es tracta de El Aviso, que només la podrem anar a veure a Yelmo.
Ahí dentro mataron a un tío hace 10 años.
¿No le parece un poco raro?
¿El qué?
Que haya habido dos tiroteos en un mismo sitio. En los dos, 5 personas presentes. En los dos, un niño de 10 años.
Yo no creo que es raro, porque en 1955 ya hubo un asesinato. Y también ocurrió un 12 de abril.
Doncs El Aviso la dirigeix Daniel Calparsoro, que també ha sigut director de 100 anys de perdón i també d'algunes sèries de televisió, que quan he fet el repàs de la seva, doncs, dels seus treballs i la seva filmografia, algunes d'aquestes sèries de televisió les he vist, no? Dic, ostres, ha sigut director, per exemple, del Castigo, del Pacto, que són pel·lícules...
Apatxes.
Doncs sí, mira, Apatxes hi surt un conegut meu. Va fer gràcia veure-ho. Què t'ha semblat, El Aviso?
Doncs una pel·lícula molt ambiciosa, com la majoria de les del director, que és un home que va començar a fer una pel·lícula que es deia Salto al Vacío, fa ja uns 10 o 12 anys aproximadament, i que sempre ha demostrat una ambició. Aquesta pel·lícula parteix d'una novel·la, i aleshores és una pel·lícula en la que barreja les matemàtiques amb la ciència-ficció i parla del destí, dels successos repetitius que no, nosaltres no ens adonem que passen
i
que llavors estan repetint. Aquí hi ha un assassinat al principi i el Raúl Arévalo, que és el protagonista i és un dels actors que sempre surt amb el director, doncs considera que hi ha prou elements per picar les matemàtiques i descobreix assassinats repetitius al mateix lloc. Aleshores, clar, això està bé, és interessant, el destí, l'atzar, la casualitat, aquesta cosa, i un poder per sobre nostre que fa que repeteixi això. El que passa que la conclusió a la que arriba la pel·lícula a través de les matemàtiques és molt discutible i realment molt poc probable.
T'ha semblat que grinyolava.
Sí, grinyolava molt. Llavors el director es basa en la personalitat de l'actor, en Raúl Arévalo, que és un home d'una personalitat realment molt forta. És una de les grans personalitats.
A mi m'encanta.
Sí, és una de les grans personalitats, estigui...
Sense ser un guaperes?
No, no és.
Té una personalitat... O sí. És com un Adrian Brody.
És a dir, transcendeix la pel·lícula, la seva personalitat, i això és el millor de la pel·lícula. Lo de més és molt discutible, està molt ben feta, la cosa del thriller, del suspens i d'aquestes coses està ben feta, però li falta rigor, diríem, al posar en evidència què estava passant.
Vaja, que no han fet gaire cas, o si més no han tingut un equip d'aquells d'assessors, no? De quan vols parlar d'alguna cosa científica i tal, un assessor, per exemple, no? Jo me'n recordo a House, sempre deien que tenien uns assessors, un equip de metges de veritat, que els hi deien, això no ho poseu perquè és impossible que aquesta malaltia doni aquest símptoma.
Bueno, però això, no? Això la
pel·lícula... És una mica el mateix, no? Els matemàtics... L'equip assessor de matemàtics no era massa bo.
Però aquesta pel·lícula no deixa de ser una especulació, perquè, en definitiva, això de la matemàtica que he dit no deixa de ser una especulació per parlar del destí i del futur, com podien fer qualsevol. Jo no crec que necessitessin assessors, però de totes maneres pensa, Eva, que els... El cine espanyol no tenen diners per tantes coses. Eh?
No.
A House sí, potser que en tindrien.
Escolta, doncs he agafat una crítica de Toni Vall a Cinemania que diu que la pel·lícula propone un rompecabezas prometedor, una mirada al azar y casualidades sugerentes, pero no aprovecha a fondo sus potencialidades. Es otro thriller con buenas ideas, pero anclado en la fórmula.
Molt bé.
Molt bé, doncs Àngel, els minuts que ens queden, què et sembla, perquè un que divendres és festiu i no farem making of, què et sembla si ens proposes algunes pel·lícules que puguem anar a veure divendres que ve, que s'estrenin
doncs,
la setmana vinent?
Més que propostes, el que voldria és comentar algunes de les que es poden veure dijous que ve.
Uh-huh.
Dijous que ve.
S'estrenen ja dijous perquè la gent hi vagi divendres.
Avui se n'estrena una, que suposo que continuarà la setmana que ve, que és del Paolo Virzi, no se la fan a Barcelona, evidentment, que es diu El viaje de sus vidas.
Uh-huh.
I aleshores és una pel·lícula realment molt notable sobre la pèrdua de memòria, sobre l'Alzheimer, que la fan... que destaca gràcies als dos protagonistes, la Helen Mirren i el Donald Sutherland, que estan realment genials.
L'han fet en italià o en anglès?
L'ha fet en anglès. És a dir, el Paolo Virzi ha anat a fer-la als Estats Units, no sé per què, però bueno, ho ha fet allà. És una pel·lícula molt recomanable, sobretot per les dues interpretacions i per la visió que dona de l'Alzheimer. És molt, 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 molt emotiva. Aquesta és una. Aleshores, tenim una altra, que aquesta no la fan encara, que és Bàrbara.
Uh-huh.
Bàrbara era una cantant, o és... Bueno, sembla que viu, no sé si viu encara. És una cantant francesa de l'època dels 70, 80, de l'època del Sylvie Vartan, del Johnny Hallyday, que és una pel·lícula sobre ella que pretén ser molt original. És a dir... El director no es conforma en fer una biografia, sinó que suggereix les coses a través d'un rodatge dins de la mateixa pel·lícula sobre la cantant. L'actriu que la fa està genial fent de Bàrbara, però la pel·lícula queda una mica confosa. Després tenim una que es diu El Justiciero. El Justiciero és una pel·lícula...
amb Bruce Willis.
Agafa el Bruce Willis, que és un remake d'una pel·lícula que es diu El Justiciero de la Ciutat, que als anys 70-80 va fer el Charles Bronson, que és una pel·lícula de venjança, i jo m'he trobat que està ben feta, però és una pel·lícula fatxa. Però no t'ho pots imaginar, el fatxa que és la pel·lícula. I només dic això. I la darrera és la del Steven Spielberg, que abans ja he dit alguna coseta, el Player One, no sé què més, i que aleshores, doncs, a mi em sembla que en aquesta pel·lícula, malgrat totes les crítiques positives que sortiran segurament,
sí,
Spielberg s'ha despersonalitzat totalment, fa una pel·lícula de videojocs, no està basada en un videojoc, sinó en una novel·la, però llavors el més interessant són els homenatges o còpies o el que sigui a pel·lícules clàssiques com per exemple El Resplendor, a King Kong i aquestes coses. Per allò més, és una pel·lícula de videojocs, molta acció, molts efectes especials i molt despersonalitzada. Jo no veig a l'Spielberg per enlloc.
Quina pena. Àngel, moltíssimes gràcies. Queda dit totes aquestes recomanacions que ens has fet per aquesta setmana i la vinent. I nosaltres ara us deixem amb l'espai mensual Nosaltres, a càrrec del Grup Catalònia.